Què tal? Bona nit. Són les 11. És l'hora de passar-s'ho bé. És l'hora del... Tu diràs. 4 del Barça i cap del Madrid. No passa res, no plorarem, és un amistós. El desgast, teòricament, hauria de ser mínim, però Del Bosque ha repetit defensa i ha alineat 4 jugadors del Barça i cap del Real Madrid en l'11 inicial d'aquest amistós davant de Romania. Mentre Sergio Ramos està sent linxat, segurament de forma exagerada, perquè la seva dona ha penjat una foto d'ell a Twitter en un restaurant passant-s'ho bé quan teòricament té una lumbàlgia. Un pot tenir una lumbàlgia i tenir dret a fotre's un bistec, però és veritat que tant que es parla del compromís de Piqué, el central del Barça avui sí que hi era. I hi era també Sergi Roberto en el seu debut oficial com a titular a la selecció espanyola. Cap de nosaltres hagués apostat que això passaria, com a mínim jo, cap de nosaltres hagués apostat directament que Sergi Roberto tindria un lloc al Barça. El Barça, que ve del segon triplet i que busca el somni d'intentar enllaçar dues Champions consecutives. I més al mig del camp, perquè si em dius com a lateral dret, encara. Com ell mateix s'ha encarregat de dir aquesta setmana, el mèrit, la culpa, és de Luis Enrique. Avui, les coses com siguin, no ha fet un bon partit, perquè no l'ha fet, però és que tampoc l'ha fet ningú d'Espanya. Ha estat una castanya important, però serveix per copsar en quin moment de la seva carrera es troba. Ha de gaudir del viatge, però ha de ser conscient que li queda un llarg camí per endavant, sobretot al Barça, on la competència, especialment al mig del camp, és aquí sí ferotge. Ja no parlem d'Iniesta, o de Rakitic, o de Busquets. Si entenguéssim que pot jugar de tant en tant al mig centre Sergi Roberto, parlem d'Arda, o de Rafinha, o de Denis Suárez. Aquests dos semblen oblidats, un perquè ha tingut una lesió de llarga durada i l'altre perquè potser no són conscients de que tornarà al Barça, però tornarà, i Sergi Roberto haurà de lluitar contra tots ells. Té mèrit el que està fent, és segurament el camí que a Bartra li hagués agradat fer i no ha pogut fer fins ara, però no ens enganyem. Roberto és a mig camí. El recorregut fins aquí ha estat dur i apassionant. El recorregut des d'aquí encara ho serà més. Tantes coses a dir.
RAC 1, tu diràs, amb Dani Sanabra.
El rellotge de RAC 1 diu que són les 11 i 3 minuts.
Volkswagen Vehicles Comercials t'ofereix aquesta secció.
Farem el superdiumenge de Setmana Santa amb el Tu diràs, com sempre, fins la una de la matinada, amb moltes coses a explicar, encara, evidentment, en homenatge a Johan Cruyff, tot i que van passant els dies en l'especial de dijous, de tota la programació de RAC1, divendres, també el Tu diràs divendres i dissabte amb el Molló, i avui encara repassarem, de fet, tota la setmana, perquè tenint en compte que el Clàssic, a banda de ser un partida, serà també un homenatge a l'entrenador més gran de la història del club, o un dels més grans i un dels millors jugadors de la història del futbol mundial, doncs també ho serà el Tu diràs. Avui, per exemple, ens fixarem en els clàssics de Johan i aquests dies ho anirem fent com a jugador i com a entrenador, però moltes històries més. Per exemple, anirem escoltant com se les empesquen els oients per aconseguir dues entrades pel Barça-Madrid. Avui estigueu atents, hashtag entrades RAC1, perquè escoltareu coses realment al·lucinants. Abans, però, Roger Saperes, com estàs? Bona nit.
Bona nit, Dani.
Edu de Batlle, què tal? Bona nit.
Bona nit.
L'actualitat del Barça, Sape, com sempre, en un minut.
Quatre jugadors del Barça han participat en l'amistós que la selecció espanyola ha jugat a Cluj contra Romania. Piqué, Bartra, Alba i Sergi Roberto, que ha debutat avui amb la selecció absoluta, han estat titulars. Piqué ha estat substituït al minut 51, Sergi Roberto al 59, Alba i Bartra han jugat tot el partit, que ha acabat en empat a 0. Un cop disputats els partits internacionals, el primer entrenament del Barça de cara a preparar el Clàssic serà demà a les 6 de la tarda. Avui, tercer dia de portes obertes de l'espai memorial dedicat a Johan Cruyff. Aquest matí hi han passat 16.116 persones i ja arribem al total de 31.274. Recordem que l'espai es mantindrà obert fins dimarts a les 9 de la nit. I precisament sobre els homenatges a Cruyff, ahir explicàvem que la intenció del club és que tots els presidents vius siguin a la llotja dissabte, que la predisposició de tots era bona i que hi havia l'interrogant de Joan Laporta. Pel que hem sabut a RAC1, la seva resposta ha estat afirmativa i si el club ho vol serà a la llotja del Camp Nou acompanyat de Rafael Juste.
Cosa que celebrem, evidentment. Això pel que fa al Barça, Edu, a la resta del món que destaquem avui.
En futbol, doble victòria catalana avui a segona. Saragossa 0, Girona 3, amb gols de Mata, Cristian Herrera i Lekic. El Girona a 3 punts de la promoció d'ascens. I Llagostera 4, el Corcón 0, amb 3 gols de Natàlio i un de Fofo pel Llagostera, que és a 5 punts de la permanència. L'Espanyol afegeix un altre nom a la llista de candidats a la direcció esportiva, Xavier Azcargorta. Segons ha pogut saber RAC1, ja hi ha hagut contactes entre club i tècnic. Avui s'ha tancat el MIC amb 3 finals de futbol 11 a Montilivi. S'han acabat imposant el Màlaga en juvenils, el Nàstic en categoria cadet i el Barça en infantils. En bàsquet, victòria còmoda del Barça Lassa a la pista del Guipúscoa per 69-84, dels seus perseguidors a la CB. Victòries de València i Real Madrid, derrota del Baskonia. Demà es tanca la jornada amb un duel català, el Fiat Joventut i CL Manresa. Nairo Quintana ha guanyat la Volta a Catalunya, última etapa pel rus Alexei Katevich. Grans notícies en handbol UK Hierba, les dues venen del Vallès. El Freiking Granollers s'ha classificat pels quarts de final de la Copa i a Kefen, empatar a casa davant l'Alborg danès per 24-24. En UK Hierba, l'Atlètic Terrassa s'ha classificat per la final a 4 de la Euroleague Hockey, la Champions d'UK Hierba. La primera vegada que ho aconsegueix en la seva història, ha eliminat el Leuven de Bèlgica als quarts de final. I en tenis, pendents de la tercera ronda del Masters 1000 de Miami, Fernando Verdasco ha quedat eliminat davant l'argentí Ceballos. Aquesta matinada buscaran l'accés a vuitens David Ferrer contra el francès Puig i Garbiñe Muguruza contra la nord-americana Nicole Gibbs.
Gràcies, Edu. Tot això ha passat avui, tot això i molt més passarà des d'ara i fins la una aquí a la sintonia de RAC1. El tu diràs.
Vas al gimnàs. A classes per millorar l'anglès. Has millorat l'alimentació. Els bons professionals sempre es renoven. Descobreix el nou Volkswagen Caddy amb un equipament excepcional des de 190 euros al mes amb el nostre renting modular. Volkswagen Vehicles Comercials. La vida és una gran professió. Consulta les condicions al concessionari més proper.
RAC 1, tu ho diràs, amb Dani Sanabra. Per intervenir al Paraula d'Oient,
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@rac1.net.
I al Twitter, tudiràsRAC1.
Atenció, si us plau. La tertúlia és a punt de començar.
Soc el Joan Boquí.
Soc el Lluís Canut.
Som els tertulians dels diumenges.
Tertulians preparats, llestos, ja.
Tu ho diràs, amb Dani Sanabra.
De seguida, com dic, hashtag entrades RAC1 i us ensenyo, us deixo escoltar un parell o tres de coses que m'han al·lucinat avui i al llarg de tot el cap de setmana. Els oients, doncs, passant-s'ho d'allò més bé, intentant aconseguir dues entrades pel clàssic, dues entrades pel Barça a Madrid. Abans, però, senyor Joan Puquí, com estem? Bona nit.
Bona nit.
El company de Mundo Deportivo i també a la meva dreta, el Lluís Canut. Què tal, Lluís? Bona nit.
Bona nit, Dani.
Un diumenge més, però no un diumenge qualsevol. És un diumenge de Setmana Santa i, malgrat que ja us he escoltat, en el cas del Lluís, de fet, l'entrevistàvem amb el Raül Llimós el dia del el programa especial, just en conèixer la notícia, i el Joan Puquí també l'he llegit i sé perfectament el que opineu, però deixeu-me aprofitar els primers minuts del programa perquè encara explicarem alguna cosa ara amb el Roger Saperes també de novetats pel que fa als preparatius del club, pel mosaic del clàssic, pel lema gràcies Johan, pel fet que ara us explicava el Sape de convidar tots els presidents vius del club, fins i tot els que, doncs, sabeu que eren una mica més reticents al principi o que el club era una mica més escèptic que responguessin que sí, com el cas de Joan Laporta. De tot això en parlem ara, però vull saber una primera reacció i valoració d'aquests dies de dol pel Joan Puquí, pel Lluís Canut, de totes les mostres d'afecte, de suport de la gent del Barça envers la figura de Johan Cruyff i el que ha significat per vosaltres.
També. Home, d'entrada, la magnitud de l'afluència pública que s'està produint dia rere dia a l'espai de condolències que ha habilitat el club ja demostra el que és la figura d'aquest grandíssim jugador i d'aquest enorme entrenador, no? per la història del Barça. I jo suposo que el gran dia serà demà, perquè si tenim en compte que la gent està, molts estan de vacances, jo calculo, i potser és un càlcul erroni, jo crec que demà serà el dia més fort d'afluència públic. Per això, perquè molta gent tornarà i voldrà anar a manifestar el seu respecte per la memòria de Johan Cruyff. No puc dir res que no s'hagi dit ja. És una pèrdua molt gran. Estem parlant de pel meu punt de vista, el futbolista europeu indiscutiblement més gran de tots els temps, el millor futbolista europeu de tots els temps, i fins que va aparèixer Messi, jo també el considerava el millor futbolista que havia vist, perquè...
T'ho havies sentit alguna vegada, això.
Perquè sí. Cruyff, per molt que altres jugadors tenen algun registre que puguis dir, doncs mira, aquest fa això millor que Cruyff, no? El més complet, indiscutiblement, i el que a mi personalment més m'havia fet gaudir un camp de futbol era Cruyff, independentment del rendiment que donés al Barça, bla, bla, bla. Clar, heu de tenir... Jo tenia 8 anys quan Cruyff va venir. Estem parlant d'un impacte en un nen de 8 anys, que a més juga al futbol, al pati alcohòlic, que li ha de futbol, no? Mm. Estem parlant d'una cosa extraordinària en aquell moment. I, per tant, a mi personalment, la memòria que tinc d'ell és d'una cosa brutal. I pel barcelonisme... el que ha significat Cruyff ho està demostrant més que cap altra cosa aquestes mostres espontànies de la gent, que jo crec que és el que té més valor.
Lluís?
Bueno, jo... és veritat que s'han dit tantes coses que és molt difícil ara afegir alguna cosa de nova, no? Però avui, escrivint la columna de demà que apareixerà a Mundo Deportivo, recordava el que va significar l'estiu del 73, que va ser el que va canviar la vida de molts, del nen de 8 anys i el que en tenia 16. Mm. I que va ser una revolució pel barcelonisme. I jo a vegades em pregunto, i ja dies abans em feia la reflexió, que com és que un futbolista que en aquells moments era el futbolista total i era el futbolista del moment, que venia de guanyar 3 Copes d'Europa consecutives amb l'Ajax i que havia guanyat la pilota d'or, com és que va triar el Barça? Perquè estem parlant en el moment d'una història molt fosca del Barça. Érem un país en aquells moments immersos en una dictadura. Ell venia d'un país on les llibertats estaven a flor de pell, no? I en canvi va venir a triar un club que ens agradi o no ens agradi, en aquells moments era un club perdedor, sotmès a una dictadura. I com és que el millor futbolista del món va triar deixar el seu Ajax triomfal en aquells moments? L'Ajax en aquells moments no tenia la necessitat de vendre futbolistes. De fet, va posar molt difícil el traspàs de Johan Cruyff. I com és que, per exemple, per damunt fins i tot del mateix Real Madrid que es va intentar entrometre en les negociacions, Johan Cruyff, que a més mai ha negat que el seu ídol d'infantesa era Alfredo Di Stéfano, com és que Johan Cruyff, aquell futbolista modern, aquell cinquè Beatle, va triar el Barça per fer la continuació de la seva carrera i venir-nos a portar la grandesa del seu futbol, que en aquells moments, insisteixo, era el millor futbolista del moment? És una pregunta que m'hi fem moltes vegades i que em costa...
Has trobat resposta o no?
Em costa trobar una resposta més enllà d'efectes, com per exemple va jugar un paper molt important la presència de Marinos Michels aquí, que va ser el un dels seus primers grans mentors, més enllà de que aleshores va conèixer Armand Carabent, que la seva dona era holandesa, i aleshores es va establir una molt bona relació. Però el fet de que Cruyff, insisteixo, un futbolista que venia d'un altre món, d'un altre univers, triés venir en un club que no era precisament un club triomfador, com podia, per exemple, representar la imatge, ens agradi o no ens agradi, però era així la realitat en aquell moment del Real Madrid, i venia un país sotmès a una dictadura com eren en aquells moments Espanya i Catalunya.
I quina és la teva teoria?
La teoria i és la següent. A més, el mateix Cruyff alguna vegada és una teoria que es fonamenta en un vincle personal familiar meu i amb coses que ha dit Cruyff. Cruyff va debutar a l'Àjax de la mà de Big Bang. Big Bang, sí, el va fer debutar l'any 64, que penso, 64 o 65. No, fa un temps van celebrar el 50è aniversari del debut. La gent més íntima de Cruyff va fer un partit a Sitges, crec recordar, i d'això fa un parell d'anys. Crec que va ser el 64 que va debutar amb Buckingham. A Big Buckingham el substitueix a l'Àjax Rinus Michels. Rinus Michels, quan un cop ja Cruyff ha debutat. Quan va morir Buckingham, estic parlant de l'any 95, l'any 95 va morir Buckingham, i Cruyff va dir que Buckingham era el seu pare esportiu. Quan Buckingham ve al Barça, Buckingham és un entrenador que el fitxa Agustí Montal al desembre del 69, en un moment que el Barça, això sí, és un... El Barça estava a mitjans, sí, de la taula.
Quan guanya les eleccions, quan puja la presidència, exacte, i ell fitxa i aplica el model anglès, exacte, amb un mànager que era Buckingham, correcte, i venia amb un entrenador anglès que es deia Ted Drake.
Sí. I aleshores fitxa muntar a Buckingham, i jo tinc un tiet americà que algun directiu, que no sabria dir-te aquí, de la directiva del Montal, li feia classes a l'IES d'anglès. I aleshores el van fitxar el meu tiet per donar classes d'anglès al Buckingham. Sí. Amb la qual cosa jo vaig conèixer, jo tenia 5 anys...
De castellà, perdó,
és veritat. Jo vaig conèixer personalment a Buckingham. Jo era un nen petit i el meu oncle, com que sabia que a mi m'agradava el futbol, em portava als entrenaments del Barça. I fins i tot, això és una anècdota surrealista, però em va dir, a quién quieres conocer? Vaig dir, a Miguel Reina. Sí. És a dir, de tots els tios que tenia el Barça en aquell moment,
vaig anar a triar
Reina. I així sí, em va presentar Reina i tal.
Sempre has estat un home de gustos
populars. El meu oncle sempre m'ha explicat que Buckingham va recomanar el fitxatge de Cruyff a la directiva del Barça. I clar, en aquell moment estem parlant de l'any 70, les fronteres estaven tancades. I hi ha un reportatge
de RB
de Cruyff a l'any 70 vestit del Barça. Ve a Barcelona. I hi ha un reportatge, inclús hi ha fotos de Cruyff amb Charlie Reixac de l'any 70. I jo penso que Cruyff, d'alguna manera, ja adquireix un vincle amb la ciutat, amb el Barça, a través de la figura de Big Buckingham, que curiosament, després Michels també és el que substitueix Buckingham al Barça.
És a dir, va passar...
jo la meva teoria, que és una mica no gratuïta, però és teoria fonamentada en declaracions del Cruyff i amb el fil conductor de la seva carrera, jo penso
no, té tota la lògica del
que món. Ell ve d'una manera empès per la figura de Big Buckingham.
Això podria respondre la pregunta que es fa demà a la columna de Mundo Deportivo al Lluís Canut. I nosaltres responem una altra pregunta, sape, que és, finalment, quin serà més o menys l'homenatge que pretén retre el club a Johan Cruyff amb aquest Barça-Madrid. De moment el club prepara el mosaic del clàssic amb el lema Gràcies Johan, i teníem aquest dubte, no? La intenció de convidar a la llotja tots els presidents vius del club, i n'hi havia un que des del Barça no tenien molt clar si respondria afirmativament o no, que és Joan Laporta.
Sí, en principi la predisposició dels presidents és bona, després que tots ells ja van signar també una carta oberta de reconeixement a Cruyff, però alhora hi havia també la sensació que Laporta podia dir que no per la relació sempre tensa que ha mantingut amb aquesta junta. Doncs bé, el que podem explicar avui a RAC1 és que Josep Maria Bartomeu va parlar amb ell ahir, recordem que van coincidir a l'espai memorial de Johan Cruyff, li va fer arribar personalment aquesta invitació i Joan Laporta l'ha acceptat i està decidit a ser a la llotja del Camp Nou dissabte, i ho farà també acompanyat de Rafael Juste, que va ser en el seu dia el seu vicepresident esportiu. Per tant, a l'espera que el club vagi confirmant tots els noms, Joan Laporta ha decidit ser a l'estadi per rendir aquest nou homenatge a Johan Cruyff.
No sé quant de temps durarà, i no sé si ho respectarà tothom vull dir de personalitats i de gent implicada, no em refereixo als trolls de Twitter, que ja sé que no des del minut 1, però de moment sembla que hi ha pau en aquest sentit, és a dir, que els ismes que sempre han voltat al voltant, valgui la redundància del joc de paraules, d'aquesta figura polaritzant que ha estat Johan Cruyff, en principi només faltaria, es donen la mà per ser l'homenatge. Vull dir, suposo que no esperàveu res diferent, o algú tenia dubtes que Laporta, per exemple, no volgués formar part d'aquest homenatge.
No, aviam, que Laporta no té o no manté una bona relació amb l'actual directiva és conegut, no? Ara crec que el fet de retre-li homenatge a la figura de Johan Cruyff, per la qual, a més, Joan Laporta no ho ha amagat mai, ser una predilecció especial, doncs no ens ha de sorprendre. A mi, sincerament, em sorprèn més, i a més, de forma favorable, que s'hi hagi sumat aquests actes Núñez. Perquè tots sabem de les forces discrepàncies entre Núñez i Johan Cruyff.
Et sorprèn més la presència de Núñez que la de Laporta.
Sí, i l'aplaudeixo i em congratulo que sigui així, no? Perquè crec que, en definitiva, ara ho deia abans el Joan, quan s'ha referit a tot el que ha estat aquest, la reacció que hi ha hagut al voltant dels homenatges, a més, sumament espontanis, dels barcelonistes, jo crec que ha estat una manifestació, sobretot, de fervor barcelonista, el que ha passat i el que hem viscut tots aquests dies, rendits a la figura i al personatge incomparable de Johan Cruyff. I davant d'això, crec que tots els personalismes s'han sotmès, i crec que anàvem posat les petites cuites i les diferències personals que hi podien haver davant de la enormitat i de la figura de Johan Cruyff i del fet del moment de la seva pèrdua, no?
Home, s'han lliurat, Joan, moltes guerres en nom de Cruyff, per dir-ho així, però dic jo que podem tenir la festa en pau per una setmana, no? Encara que sigui, no?
Estic d'acord amb el Lluís, només faltaria que no es pogués honorar la memòria o la figura d'una de les persones, jo no sé si en quin ordre, però segur que està entre les cinc més importants de la història del Barça. Que
són més influents.
Més influents, correcte. I que ha deixat molts aspectes positius, un llegat, com es diu ara, un llegat molt, molt valuós en temes esportius. Jo l'altre dia comptava, quan Cruyff fitxa l'any com a entrenador, l'any 88, el Barça té 10 lligues, 10, i 0 Copes d'Europa. 10 lligues, per no comptar res, copes i copes d'Espanya, però com a títols allò majors, pues, lligues i copes d'Europa, és 10 i 0. I estem parlant de 88, doncs 27
anys,
perdona, 28 anys, gairebé 30 anys després, el Barça té 23 lligues, que poden ser 24, i 5 copes d'Europa.
Sí, sí.
El loro, eh? Vull dir que és en una... Quan Cruyff ve, el Barça...
I mai més ben dit.
Sí, sí, mai més ben dit. El Barça té 89 anys d'història, quan ve Cruyff. La Lliga es comença a jugar el 30, val, per ser justos. En 58 anys de història de la Lliga, el Barça n'havia guanyat 10. Doncs ara, amb menys de 30, n'ha fet 13. I tothom està d'acord, tothom que faci una mínima anàlisi, que el camí aquest l'obre Cruyff, no l'obre qualsevol altre. D'acord, l'obre un president que el fitxa, i l'obre una plantilla. Podríem entrar en mil matisos, però el que marca la línia de jugar d'aquell equip és Cruyff, i els que venen després... començant segurament amb el parèntesi de Robson, però començant per Van Gaal i acabant per Luis Enrique, amb matisos, tots apliquen més o menys un ideari similar al de Cruyff. Per tant, és indiscutible la influència, com deia Lluís, de Cruyff en la història del Barça. A partir d'aquí, no ser capaços d'aparcar les diferències seria convenient, i extreure pel futur tot el bo que li ha deixat Cruyff al barcelonisme.
I després una altra cosa que m'agradaria afegir al voltant de la figura de Johan Cruyff, que el fa un personatge únic, i especialment, sobretot, com a entrenador. Perquè el llegat més important Johan Cruyff el deixa com a entrenador, més enllà del que va significar la seva arribada aquí, que aleshores va ser com una revolució social, la seva arribada, perquè va ser un aire fresc de democràcia de que ens arribava des d'Europa i d'un país com Amsterdam, que era allò el país dels hippies europeus, però crec que sobretot el llegat de Cruyff, i hi ha una cosa que el fa ser diferent a la resta d'entrenadors, i era que Cruyff manava el vestidor. Cruyff tenia els jugadors agafats per un puny. cosa que després no ha passat amb la resta d'entrenadors. I fins i tot et diria que ni amb el mateix Pep Guardiola.
No ha passat perquè segurament els temps han canviat i
moltes vegades reconeixem que els futbolistes manen els clubs. I en el moment actual crec que teníem el convenciment de que els futbolistes manen el club per damunt de l'entrenador, per damunt del president i per damunt de tothom, perquè a més per molt que a algú no li agradi reconèixer, el club es sustenta pels èxits dels jugadors i després tot deriva. Però si els jugadors no guanyen, el president passa a ser un desastre i l'entrenador ja ni t'explico. I en canvi en l'època de Cruyff, i mira que no va coincidir, no va ser perquè no va coincidir en figures, no. Perquè allà hi havia gent amb personalitat com Koeman, Stoichkov, com Romario, com el mateix Laudrup, i després uns jugadors consagrats en el futbol espanyol que eren internacionals.
El vestidor del Dream Team
manava
no
Cruyff,
era com els vestidors.
Manava Cruyff, sí, manava cosa que a més el president li va anar de conya.
Ell sabia, també, ell com a jugador
sí,
ja havia sigut.
Sí, clar.
Ell sabia.
Sí, però escolta'm, Joan, també ho sap Pep Guardiola, ho sap Luis Enrique, i en tot el respecte cap a Pep Guardiola i cap a Luis Enrique i tal, però no tenien el domini ni el lideratge al vestidor.
Segurament, no, dic jo, no és per defensar ningú, però no per culpa de Luis Enrique o de Guardiola, sinó perquè els temps han canviat i tinc la percepció que la força mediàtica, que tenen els futbolistes avui...
També veníem d'una circumstància...
Els convida, però Lluís, drets d'imatge i tot... Els convida a tenir la paella pel mànec més que el 94.
Però veníem també d'un moment molt puntual i molt concret de la història del Barça. Cruyff ve a continuació del motí de l'Espèria.
Sí, sí.
I és el moment que Núñez es desenganya als futbolistes. Per les circumstàncies que siguin, perquè en aquell cas també penso que els jugadors van ser enganyats pel club, Però per les circumstàncies que siguin, Núñez, que a més havia aplicat una política allò molt a l'estil Florentino, molt paternalista respecte als jugadors, a partir d'aquell moment es va desenganyar dels jugadors i no va voler saber res més dels futbolistes. Però és que a més li va anar perfecte que arribés un entrenador com Cruyff, que va saber posar perfectament la línia divisòria entre el que era el vestidor i els directius. A partir d'aquell moment no va entrar un directiu més al vestidor del Barça, perquè allò era el lloc on manava ell. I va manar fins a les últimes conseqüències.
No, i també ens envia, perdona Joan, que abans hi feia referència Super García, via Twitter, ens envia una de les fotos d'Horacio Seguí al 1970. Charlie Reixac amb Johan Cruyff.
Amb la
samarreta del Barça.
La samarreta aquesta amb solapetes.
A mi m'encantava aquella samarreta. Que és la samarreta a la final de les botelles.
A part del que diu el Lluís, que té tota la raó, i estic d'acord, afegiria, home, que Cruyff era una icona. És a dir... Cruyff era, com a jugador, una bèstia, o sigui, estava considerat, i estem parlant de l'any 88, que els jugadors del Barça eren una miqueta més joves que ell, però ell encara podia jugar a futbol. De fet, Cruyff juga a l'homenatge al Migueli, a l'any 89, contra la selecció de Bulgària, i fa un gol, juguen Migueli, Reixac i Cruyff els primers 17 o 16 minuts, el primer quart d'hora, i Cruyff es posa a manar al camp, a dirigir els jugadors que ell dirigeix des de la banqueta, els mana des del camp. Vull dir que ell podia ser gairebé un igual que ells.
I per això el respectava.
I clar, el veien com una bèstia de futbol.
De fet, recorda que ell participava als rondos.
Sí, correcte. I segurament era millor que alguns d'ells.
El mateix Romario confessava que si amb alguna cosa Cruyff el feia ser un entrenador especial era que quan et donava una instrucció o et donava una indicació, després ell era capaç de demostrar-ho
i ho feia millor que la resta.
Exacte.
Tirava el córner millor que qualsevol jugador, llançava la falta millor que qualsevol jugador, feia el dribbling que havia de fer. Em va molt bé que estigueu aquí avui, perquè com és la setmana, de fet és la temporada i l'any el que vulgueu, però és la setmana de Cruyff i és la setmana del clàssic, hem de recordar els clàssics de Johan Cruyff. I dic que em va molt bé que estigueu aquí, perquè el Roger Saperes i jo, que tenim 18 i 19 anys respectivament, no vam veure alguns d'aquests partits dels que parlarem a continuació, i vosaltres crec que sí. Avui repassarem els clàssics de Cruyff com a futbolista. Demà, els clàssics de Cruyff com a entrenador. Em va jugar com a futbolista amb la samarreta del Barça, evidentment, estem parlant de Barça, Madrid i Madrid, Barça, Sape, 8.
Sí, hem mirat els partits de Lliga en què va participar en els clàssics de Lliga. Johan Cruyff va jugar 8 partits, 4 guanyats, 2 empatats, 2 perduts, tots com a titular, disputant sempre els 90 minuts, no va llançar cap penal, i va veure en aquests partits 2 targetes grogues. El primer clàssic de tots de Johan Cruyff. Temporada 73-74, 17 de febrer concretament del 74, 0-5 al Bernabéu, amb aquesta actuació de Johan Cruyff.
El Barcelona, líder actual de la clasificación de la Liga Española, con 31 puntos y a 9 puntos de distancia hasta este momento el Real Madrid. Va a comenzar el partido, escogió terreno el Real Madrid y aquí está otra de las grandes atracciones del partido, Johan Cruyff. Y gol, qué jugada asombrosa de Cruyff. Un gol extraordinario. Vean ustedes los regates en corto dentro del área de Cruyff y el chut que bate a García Ramón. El Barcelona está realizando un magnífico partido en el Estadio Santiago Bernabéu, demostrando su condición de líder. Y sus hombres están realizando un fútbol moderno, de apoyo en sus acciones, de velocidad, de anticipación. Y el Cruyff. Lanzamiento sobre Juan Carlos al hueco. Tres delanteros y tres defensas. Y gol de Juan Carlos. Ha elevado el balón Juan Carlos en la posición de García Ramón. Vean, tras el lanzamiento de Cruyff, la carrera de Juan Carlos, que frena unos instantes y bombea al observar la posición adelantada de García Ramón. Sotil. Y quinto gol del Barcelona. Ha marcado Sotil al lanzamiento de Cruyff. Vean la repetición. Eleva de puntera Cruyff y Sotil solo. De ahí que García Ramón se haya quejado de la soledad en que han dejado a Sotil para marcar este quinto gol.
Per tant, una actuació destacada, un
que
gol...
Que té la seva pròpia cançó de la
trinca. La narració és de Juan Antonio Fernández d'Abajo,
sí,
per si algú no ho sabia. I ell no va jugar la primera volta perquè ja estava fitxat, però com que no havia aconseguit el transfer de la Federació Holandesa, que no el va aconseguir fins al famós 28 d'octubre, no era jugar
contra, Granada, 28, sí.
Contra Granada, doncs no va poder jugar, que es va empatar 0 aquell part, el primer partit, el partit de la primera volta, a més amb el Barça, caigut a la part baixa de la... de la classificació.
Doncs en
Canut,
aquell...
El Canut va fer, aquest partit el Barça va fer una retransmissió.
Bueno, no, no perquè quan es van complir 20 del partit aquest es van perdre... Televisió Espanyola no conserva cap còpia.
Perquè bueno, Televisió... diuen que no.
No, Televisió Espanyola no... Bueno, diuen. No,
jo crec que se l'han extraviat.
No conserva cap còpia.
Si hagués estat 5-0, vols dir que no l'haguessin extraviat.
Aleshores, quan es, ni el Real Madrid que col·leccionava tots els vídeos dels partits, aquests sí que diuen que l'han extraviat. Doncs quan es van complir 20 anys del 05, des de TV3 vam fer una crida i vam demanar si hi havia algú que tingués una còpia d'això, perquè era tot just quan van arribar els primers aparells de vídeo a Espanya. I aleshores, si no recordo malament, un comerciant d'electrodomèstics, no sé si era d'Olot o de Vic, ens va dir que ell tenia una còpia del 05, però que havia començat a enregistrar-la 5 o 6 minuts tard del començament del partit. Aleshores vam haver de fer un petit falseig dels primers minuts. I què vam fer? Vam aprofitar les imatges del Nodo i vam posar, doncs, els primers al començament, les alineacions, els jugadors de l'intercanvi d'allò, capitans i tal, i la sacada inicial. Però quin era el problema? Que el tir de càmera del Nodo, que de les càmeres de Televisió Espanyola, era invers. I aleshores, clar, si fèiem el del Nodo, s'atacava com costat i després s'atacava cap a l'altre. Vam haver d'invertir les imatges al principi del començament del partit perquè coincidís a l'eix de les, del
malabarisme televisiu.
I aleshores, com recordo el Poquí, sí. Nosaltres vam fer la narració a TV3.
Ho va narrar millor Canut que Fernández.
Home, amb més passió, perquè
era
un gran professional.
Juan Antonio Fernández de Abajo, que és germà de José Luis Fernández de Abajo, amb qui el Dani va tenir l'honor de treballar cap als últims anys de la carrera de José Luis, que era el del Puret, el de la flota de Sabela i con la verdad por delante.
Cadena Ser.
Era el germà gran José Antonio, i va començar aquí a les transmissions de Ràdio Nacional i Ràdio Peninsular, però després va traslladar cap a Televisió Espanyola i va ser un autèntic mestre del doblatge i de les locucions.
Però sí. Bueno, en aquest, suposo que és l'estil de l'època, eh?
Sí.
Però semblava que estigués en un funeral, eh? Quan marcava el
Barça. Que regate corto dentro de l'àrea. Vean, que gol de Cruyff.
Bon partit, evidentment, de Cruyff, un gol, dues assistències de l'holandès, ho escoltàvem també en algun document. El Barça arribava al partit amb 9 punts d'avantatge, 31 en tenia, 22 al Madrid, sent líder, i el Madrid era setè a la classificació, per tant, molt avall els blancs. Protagonistes d'aquell partit, per exemple, el bigolejador Juan Manuel Asensi.
Fue el primero de su carrera aquí en con el Barcelona, y el primero en meter 0-5 al Madrid en su campo, pues marcó una historia que hasta ahora está funcionando, y la gente se acuerda muchísimo del 0-5, ¿no? Ese fue su arranque fue yo profesional, vamos a decir entre comillas, aquí en Barcelona, porque fue su debut esa temporada con nosotros.
Al porter aquell dia, Pere Valentí Mora.
Jo me'n recordo, aquest partit el tinc molt, molt al cap, me'n recordo després del partit, la celebració que vam fer amb el Rinus Michels a l'Hotel Barajas, estàvem tots molt contents, abans del partit també doncs, l'ambient que hi havia, però era un Barça que venia molt bé, jugàvem molt bé, estàvem fent una temporada estupenda, anàvem a dalt de tot, era un partit aquest clau per a rematar la Lliga, i el Cruyff, la veritat que cada partit te sorprenia perquè va ser el primer any, va ser el millor any que va tindre com a jugador a Barcelona. Era un tio, un pura sang al camp, era àgil, ràpid, fintava, manava, tenia tot. O sigui, era un que tot se deixava amb boca badats perquè no aquí simplement nosaltres, sinó en tots els casos que anàvem, se'l respectava molt, se l'admirava i la gent crec que anava a veure el Barcelona per veure el Cruyff en aquella època.
Preguntant als protagonistes per qui va ser el millor, el Pere Valentí Mora li costa quedar-se amb un sol jugador.
Aquell dia no era el Johan, és que van jugar bé tothom. És que si jo me'n recordo del Torres, me'n recordo del Rifé, me'n recordo del Costas, me'n recordo de la Cruz, perquè estava el Tiri allà i era el que em defensaven i estaven amb mi, els veien més bé i després disfrutava perquè el que volia jo aquell dia és que Barcelona fes un resultat positiu, que a mi ningú me pogués tirar les culpes del que podia passar, no? I llavors pues, va sortir tot bé i jo l'alegria la tenia quan agafàvem avantatges. Els avantatges en 0-2 la primera part encara tenia les meves preocupacions perquè el Madrid podia sempre fer remuntades i sempre era un rival molt difícil, però pues, van començar el 0-3, el 0-4, va vindre el 0-5, hauria pogut vindre un altre o dos més, i la veritat és que va ser un festival, però un festival que tu des de la porteria pues, ho disfrutaves i estaves t'alegraves perquè pensaves que doncs, ja, i aquell dia no es guanyava el Madrid ja amb aquell resultat que hi havia al camp.
De fet, Roger, aquell dia va ser el debut de Mora com a porter del Barça en partit oficial.
No està malament, no?
S'havia lesionat Sadurní, era el titular, que aquell any havia marxat Reina a l'Atlètic de Madrid, i Mora, que era un porter molt promotador internacional a totes les categories inferiors, va debutar per malaltia de Sadurní en aquell partit del Bernabéu.
De fet, ens comentava...
Té un record especial al Pere Valentí, que era una persona meravellosa.
Que no era habitual a la porteria, i en canvi les vegades que li havia tocat jugar als clàssics, que n'havia jugat 4, mai va perdre el Barça quan ell va ser a la porteria.
Reina se'n penediria després de marxar a l'Atlètic de Madrid precisament pel gol que li faria Johan Cruyff i que li va valer.
Va marxar a l'Atlètic, va tenir un problema econòmic d'un negoci que li va fer fallida aquí, va haver de marxar perquè ell va demanar augment de contracte a la directiva i no van estar disposats i el van traspassar, que va ser un traspàs sorprenent perquè era el porter titular del Barça a l'Atlètic de Madrid.
Deia Pere Valentí Mora que li costava quedar-se amb algú perquè tot l'equip havia estat fantàstic. Asensi, en canvi, ho té molt clar.
Para mí que fue el mejor, o sea, me hizo un partidazo, metió el segundo gol, librándose a dos o tres dentro del área, y creo que fue el artífice de que nos hiciera un gran partido, ¿no? Porque él difundió, como hemos hablado hace ya un momento, de que esa alegría, esa ilusión de ganar al Barcelona, y fue el primero en arrancar en ese partido, a darnos ánimos y influenciar ese ánimo que siempre nos decía, vamos, mira que podemos, que nosotros podemos, que tenemos un gran equipo, y así sucedió, poco a poco hemos cogido confianza en nosotros mismos, y cuando llegó el clásico, pues... estàvamos arrolladores en ese momento.
I tan arrolladores que el Barça va guanyar per 0-5. Hem anat a mirar què deia l'endemà la portada de Mundo Deportivo.
Signa era... Joan Poquino, no?
Sensacional.
No. Sensacional, amb un signe d'exclamació.
I la amb... Poquipèdia, què deia? No hi va haver Poquipèdia aquella setmana.
I l'endemà hi ha una foto, una de les millors fotos que tenim d'aquella generació de futbolistes que surten el Toni Torres, l'Asensi, el Reixac...
Llegint la portada.
I el Costas llegint la portada del Mundo Deportivo. Em sembla que són aquests quatre.
Això era la portada en pàgines interiors. Por Madrid pasó un equipo con aires de campeonísimo.
Déu-n'hi-do. No està malament debutar en un clàssic, que el teu primer clàssic, arribes aquí i dius, bueno, vaig a veure què tal és això de jugar un Madrid-Barça. Pam, 0-5 al Bernabéu. Ja no cal que en juguis cap més. Però Johan Cruyff en va jugar 7 més.
I've heard people say that Barry White.
Sí. Era un dels èxits del 74. Hem anat a mirar les llistes d'èxits que hi havia llavors, i Barry White
era un hit aquella època. Estava de Barry White.
Destacadíssim.
Si seguiu l'Ultrasports amb el Raül Llumós, el Robert Mercè té la veu de Barry White.
doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough.
És que ara arrenca, li costa, però ara arrencarà, ja veuràs. Vinga, va, els altres set clàssics de Cruyff com a jugador. Jugats al Camp Nou.
Costa concentrar-me veient el ball que estava fent Joan Poquí. No,
i Edu de Batlle.
I Edu de Batlle també, que l'acompanyava la partida.
Estava fent uns
sí, estava fent uns moviments discutibles. Sí.
Clàssics jugats per Cruyff al Camp Nou. En va jugar 4, 2 guanyats, un empatat, un perdut. També, sempre com dèiem, titular, va jugar tots els partits complets, 360 minuts, i va veure una targeta groga. El primer, temporada 74-75, jornada 32, empat a 0 entre el Barça i el Madrid. Els blancs eren líders amb 47 punts, el Barça tercers amb 34, per tant, a 13 punts del Real Madrid, tot queda igual. Després, Asensi recorda un partit trabat i igualat.
Que las cosas estaban nivelades. Nosotros atacamos, estábamos en nuestro campo, pero el Madrid jugaba muy bien y al contraataque nos ponía muy, mucho, muchas complicaciones. Menos mal, pues que el Madrid no tuvo acierto y nosotros tampoco, pero el partido fue muy equilibrado, además trabajado al 100%.
Portada de Mundo Deportivo en aquest sentit del que explicava Asensi. 0-0, más emoción que goles entre los dos grandes. Y en páginas interiors, el Barça-Madrid fue pese a todo explosivo. Miguel Ángel y Sadurní salvaron goles cantados. Aquella temporada el Madrid va acabar sent campió. Temporada 75-76, jornada 15, victòria del Barça. Barça 2, Madrid 1. Van marcar Neskens, van patar Pirri i va rematar la feina Charlie Reixac. El Madrid era líder amb 22 punts, el Barça era quart amb 17, el Barça va guanyar i es va col·locar a 3 del Real Madrid. Asensi destaca l'aportació del nou holandès, de Johan Neskens.
En ese año, como te digo, fue el primer año también de Neskens, o sea que siempre que viene un jugador nuevo hay que apoyarlo, ¿no? Nosotros le echábamos mucha ayuda, pero no, le costaba, la primera temporada le costó, hasta que cogió el ritmo y después ya la gente lo quiso por la entrega que tenía, por favor, pero es lo que dice, ves esto, lo que dice Di Stéfano, lo que decía Alfred Di Stéfano, decía que en la historia se acordarán de los resultados, ¿no? De quién, si ha sido bonito, ha sido bueno, a que pase, de quién, o sea, ¿no? Será Barcelona 2, obra de Nesken y Reixac y Madrid, Urpir, y ya la gente se olvida de cómo fueron, y se han buscado el resultado. Y eso es lo que pasa en el Barcelona, en el fútbol se olvida pronto eso.
Per no...
És que aquest partit té, a més, una connotació política històrica molt important, perquè és el primer clàssic després de la mort de Franco. Estem parlant del desembre del 75.
Mm. 28 de desembre.
Franco va morir el dia dels innocents. Franco sí, va morir el 20 de novembre, i és el primer partit que per primera vegada el Camp Nou s'omple de senyeres. I aquí van jugar un paper molt important el secretari general Joan Granados i el gerent, que era Jaume Rossell, que es van encarregar de comprar de forma clandestina, que després els va costar una amenaça de multa per part del governador civil, tot de metres i metres i metres de senyeres per convertir-les en banderes que van onejar en aquell partit que, a més, va tenir el final
delirant. La UEFA no va entrar en aquell moment.
No, la UEFA no, però el govern civil sí, el governador civil sí que va estar a punt de...
I Jacint Borràs, que treballava a la indústria tèxtil i que va ser un dels que va
proporcionar,
que es va encarregar de que hi hagués material. I el gol de la Charlie va ser una volea que va rebotar la pilota davant de Miguel Ángel, i era el minut 91-92, sí. És quan, com la, quan
ara, el Madrid va arribar imbatut al Camp Nou, en aquell partit no havia perdut cap partit.
Ara ho anava a dir, deia l'Asensi, parlava Juan Manuel Asensi de que al final del que queda és el resultat, per no oblidar-ho, com ara deia el Puquí, el partit es va decidir amb gol de Charlie a l'últim minut. Portava Mundo Deportivo, el Barça le toma el pulso al título, un golazo para un final épico. Y en páginas interiors, primera derrota del Madrid en la Liga, com ara estàvem comentant. En el último minuto llegó un golazo de Reixac.
Jo em quedo amb el titular del Barrabás, que va ser el Barça desvirgó al Madrid.
No, està bé, el Madrid que va acabar sent campió també, sí, aquell any. La temporada següent, 76-77, jornada 3, Barça 3, Madrid 1, Pina, empat a Pirri, Cruyff al 2-1.
Pina és marcial, eh?
Sí, Pina és marcial. Cruyff al 2-1 al 53 i Heredia al definitiu 3-1.
Sí, el Barça i el Madrid estaven empatats a 2 punts, era tot just l'inici de la Lliga. El Barça n'hi treu 2 després del clàssic. Pere Valentí Mora té molt fresc el record d'aquell partit.
Com en recordo, aquell dia l'Heredia va fer un partit molt important
i que doncs se va guanyar, sempre vam anar pel davant del marcador, vam quedar 2-1 i després va vindre 3-1 i que va ser un partit, bueno, que l'estadi estava ple de gom a gom i que va ser un partit del començament de la Lliga i va ser un partit que tindrà molta alegria. Jo, la veritat és que eren partits especials i que tenia la satisfacció de ser de casa, ser català i viure-ho amb tot l'entorn meu de gent que coneixia.
Jo és el primer partit Barça-Madrid que vaig jugar al camp del Barça, aquest, a la localitat amb el meu pare, a Gol Nord. I a part dels gols, que van ser espectaculars...
Sí, doncs el gol de l'Heredia el vas veure bé, eh?
Sí, bueno, correcte, sí. Però és que hi ha una jugada a la primera part que Heredia li fa una lambreta a Benito. Això que ara el Neymar li va fer amb un jugador del Bilbao a la final de Copa.
Algú va dir que era una falta de respecte?
No, evidentment ningú va dir res, ni tan sols el propi Benito va dir res. És la primera vegada que vaig veure aquesta jugada que ara es diu lambreta.
Doncs potser per això la portada de Mundo Deportivo era Delirio, un Barça deslumbrante. I deia en pàgines interiors també, vaya partido... Todos de acuerdo en la justicia del resultado. El Barça, però, no va guanyar aquella Lliga, la va acabar guanyant l'Atlético.
Bueno, perquè és la Lliga que del Manolo Marca ja de l'expulsió de Johan, quan el Barça anava líder, contra el Màlaga, que era Cuelgo, aquell de l'Esteban en fora de joc, i perdona amb la mà, i tot el pitote que es va organitzar, la suspensió de 3 partits al Cruyff, i etcètera, etcètera.
Temporada 77-78, jornada 12, Barça 2, Madrid 3.
Sí, amb gols de Henning, Reixac, Santillana, Estilique, i un altre de Reixac. El Madrid era líder amb 18 punts, el Barça segon amb 15, el Madrid, per tant, es va distanciar a 5 punts. Juan Manuel Asensi, creu que el resultat va ser un pèl injust.
Reixac metió los dos goles nuestros. Después ya el Madrid, ya me interesa que venga, porque el Madrid siempre vive contrario, pero aquí nos ganamos, sí. Nos ganó, pero yo creo que nosotros ese partido, creo recordar ese año, ese partido lo jugamos muy bien. Y yo creo que ahí lo nuestro fue eso, que el Madrid, pues, no creo que fuera por suerte, porque un resultado de 3-2 es un resultado de que los dos equipos se han batido en cobre hasta el final.
Uf, falta un.
Això és el que explicava Asensi, un pèl injust pels mèrits que havia fet també el Barça, la portada de Mundo Deportivo, pel que dèiem d'aquests 5 punts que agafava el Madrid. El Madrid se distancia, i deia també en la seva crònica, el Barça luchó sin fortuna hasta vaciarse.
Deia, el Madrid va acabar sent campió, per cert. Deia el Joan Poquí fora de micro, o ell es pensava que estava fora de micro, trobo a faltar un. El que trobes a faltar és el Bernabéu?
Sí.
Clar, és que ara estan repassant els partits de casa. I ara, els clàssics de Cruyff...
Tu trobes a faltar el 0-2.
Correcte.
Al Bernabéu.
Sí, sí. Vale.
Té gràcia que Steve Miller Band també fos un èxit del 74, cantés Abracadabra, i ara resulta que Luis Enrique,
clar,
quan diu Abracadabra...
Clar, és que va fer la cançó, Steve Miller Band la va fer pensant Neymar, Suárez i Messi.
En donar-li la clau de tot plegat a Luis Enrique, sí, perquè triomfés el trident. Partits jugats al Santiago Bernabéu, 2 guanyats, 1 empatat, 1 perdut, va marcar 2 gols Johan Cruyff, sempre titular, 360 minuts disputats, una targeta groga. El Barça ja del primer que va disputar, que va ser el Santiago Bernabéu, ja hem escoltat, va ser el 0-5. Altres partits de Johan Cruyff, temporada 74-75, jornada 15, Real Madrid 1, Barça 0. El Madrid era líder amb 21 punts, el Barça segon amb 18, després del clàssic els blancs li treuen 5 punts i l'Espanyol es col·loca segon per davant del Barça amb 19 punts. L'únic gol del partit de Roberto Martínez, tal i com recorda Asensi.
Delantero centro, que fue del Espanyol también. Nosotros, si la descuidamos un poco, pues llegó Roberto Martínez y se metió el gol, pero eso no quiere decir de que bajáramos la guardia ni nada, contra nosotros, fíjate, el resultado es corto, que nos batimos el cobre al 100%, o sea que ahí se peleó, se luchó, pero siempre cuando estos partidos son tan intensos, siempre favorece el factor, ¿no? El público que te apoya, cualquier cosa que va a favor del contrario, pues en su casa es el contrario al nuestro.
Deia a Mundo Deportivo, l'infortunio decidió el supermatch del Bernabéu.
Aquest, deixa'm recordar, que és el partit on Camacho, que es va caracteritzar per fer marcatges molt estrictes i molt rigorosos i allò contundents sobre Cruyff, va ser quan el va marcar per primera vegada, que el va fer debutar Miljan Miljanić, i li va encarregar una de les primeres tasques, marcar allò a l'home tot el camp a Johan Cruyff.
En pàgines interiors a la crònica, el Barça pudo empatar e hizo méritos para ello. Temporada 75-76, jornada 32, Real Madrid 0, Barça 2.
Aquest és el que trobava
a faltar, Joan Puig.
Amb Laureano Ruiz, entrenador.
Correcte. Gols de Reixac i Heredia. El Barça arriba a 6 punts dels blancs i es col·loca a 4, però va acabar segon aquella lliga.
El Madrid, si guanyava, era campió. I el feien diumenge a la nit, era a les 8.
No. Aquest partit es va jugar, el van col·locar la vigília de l'1 de maig... perquè havia previstes mobilitzacions del dia del treball.
Jo recordo que el vaig jugar a Palau.
I aleshores es va jugar un divendres o un dijous a la nit, just abans del es va jugar el 30 d'abril.
Els records i la memòria de Lluís Canut i Joan Puig se'n recorden de tot.
Aquest partit es va jugar i l'endemà van programar el partit de l'Espanyol amb l'Atlètic de Madrid i un combat de Mohamed Ali per la tele.
Jo recordo que el vaig jugar a Palau, el partit del Barça, i com que els partits del Barça els feien diumenge a les 8, m'ha quedat que van jugar a les 8. El que sí que és segur és que si el Barça va guanyar, era campió.
Mira, els blaugrana, en canvi, es van imposar contra tot pronòstic, com també explicava Pere Valentí Mora.
Va ser un partit que vam arribar allà, que no teníem possibilitat de ser campions ja, que el Madrid ja estava ja quasi, era líder, o si no, era val de tot. I bueno, va ser un partit que vam anar amb el Loreno Ruiz, havia hagut una temporada molt estranya amb el Beisbeller. El Beisbeller havia dimitit, l'havien fet fora, feia unes setmanes abans, i va arribar Laureano Ruiz, un home de la casa, que va fer un plantejament que va donar molta confiança a la gent, i aquell partit jo crec que va ser un partit perfecte.
Portada de Mundo Deportivo, 0-2, una fiesta blaugrana. I a la crònica, i pudieron ser más. També recull les declaracions de Laureano Ruiz, que, com dèiem, era l'entrenador del Barça. Todo nos ha salido a pedir de boca.
Temporada 76-77, jornada 20, Madrid 1-Barça 1, Pirri avança el Madrid i, qui si no, Johan Cruyff marca l'empat.
El Barça és líder, li treu 8 punts al Madrid, que és setè. Aquell any els blancs acaben en novena posició, partit on també marca Johan Cruyff, com recorda Pere Valentí Mora.
Va marcar el Pirri de penalti, va aparcar, i penso que el Flaco té a fer el gol de l'empat, o si no va fer ell... va anar per allí, però ja va ser un partit molt més ajustat, que era el clàssic que passés amb un Real Madrid-Barça, que hi és molta igualtat, i que els resultats no fossin tan clars com aquest que havien fet abans.
Doncs sí, tenia bona memòria, perquè va ser Johan Cruyff qui va marcar el gol, a més de Pirri. La portada, otro paso hacia el título. I la crònica, gran empate, però el Barça pudo aspirar a más. Aquests són els 8 partits que va jugar de Lliga Johan Cruyff, els 8 clàssics que va disputar l'holandès. Per rematar-ho tot plegat, Dani, em quedo amb una frase de Pere Valentí Mora, destacant la importància que tenia llavors Johan Cruyff.
Això és com ara. Ara tenim el Messi. I pots dir el que tu vulguis, però el Messi és decisiu sempre. I és un líder dins del camp. Això, el mateix, amb menys regularitat, passava a l'època del Johan. El Johan era els que tenien que donar el callo i normalment doncs, el donaven. El que passa que perquè les coses surtin bé, tenen que acompanyar tot l'equip, i a vegades pues, les coses no funcionen com voldria un, no? Però ara passa el mateix, ara tenim un equipàs que tots són bons jugadors i tampoc és treure mèrit al reste, però doncs, el que marca les diferències en aquest equip és el Messi.
Set per la mitjanit, aquests són els clàssics de Johan Cruyff com a futbolista. Us anava a preguntar si els recordàveu tots, però és evident que sí, que els heu recordat.
Jo
m'havia que els hem anat...
Jo m'havia perdut amb el 0-0.
Bueno, és com 0-0, convida que l'oblidis. Convida que la teva memòria el descarti.
Una temporada una miqueta caldosa, perquè el Barça van quedar 7 o 8 partits consecutius perdent fora a casa 1-0. I no va ser una gran lliga precisament aquella, no?
Compreu aquesta última comparació de Pere Valentí Mora? I en general, que és una pregunta que hem fet molt aquests dies i hi ha hagut respostes diverses, s'assembla el Johan Cruyff futbolista, els que no l'hem pogut veure tant, o vaja, els que només hem vist imatges, s'assembla a algun futbolista de l'actualitat? És comparable amb algun dels que veieu ara o no? O no hi ha cap per estil, per forma de jugar, us recordi Johan Cruyff?
Home, ara fa coses, Messi fa coses de Cruyff ara. I
Cruyff... Hi ha molta gent que diu, no, és més Neymar que Messi.
Jo diria, que té, per a l'aire de jugar, té més coses de Neymar que...
Per l'estil, sí.
I sobretot perquè el Johan tenia molta tendència a caure cap a la banda esquerra. Perquè ell és l'exponent del futbol total i malgrat que lluïa el 9, perquè aquí no li van deixar lluir el 14, però ell jugava, suposadament, era el davanter centre fals, i aleshores jugaven amb un punta, després primer va ser Sotil i després va ser Clares, i ell tenia molta tendència a caure a la banda esquerra, on combinava molt bé amb De la Cruz, i allà jugava molt per aquella banda, com passa ara amb Neymar, no? I és més, com que ell no acostumava a centrar molt amb la cama esquerra, sempre feia aquesta centrada des de l'esquerra amb la dreta, amb l'exterior. Que explica el Charlie que quan Johan va arribar a Barcelona es va trobar amb unes pilotes que hi havia aquí, que eren de Nintram, que eren molt pesades, de Deportes Martín, que eren molt pesades, i aleshores ell tenia dificultat en penjar-les amb l'exterior cap a l'àrea. I va fer importar unes pilotes d'Holanda que eren absolutament blanques.
Ei!
Sí. Perquè aleshores cada equip no hi havia una pilota homologada de la Lliga. Sí, cada equip feia servir la seva pilota.
Ell va fer importar pilotes pel Barça.
Pel Barça d'Holanda, que eren més lleugeres, unes blanques.
Quan dius que cada equip posava la seva pròpia pilota, i és l'equip local, el que jugava a casa.
Sí.
O sigui, si jugava al Barça Madrid, la pilota la triava al Barça.
No hi havia una pilota homologada. Jo diria que no hi ha una pilota homologada de la Lliga fins l'any 96, quan la primera temporada, la temporada de Ronaldo, quan Nike es fa amb l'exclusiva de la pilota de la Lliga, i aleshores hi ha una pilota única de la Lliga, que és la de Nike, aquella blanca amb les buix de...
Jo diria que abans, jo per exemple recordo a l'època del Dream Team,
sí, bueno, potser
que amb aquella sí. Mitre era una que tenia uns trianglets.
Però si tu mires... Sí, no era la Etrusco?
Etrusco. No, és veritat, primer va ser del Tango, amb les adidies d'aquelles.
Si tu mires fotos dels anys 70...
És veritat.
Al Camp Nou les pilotes són blanques i fora de casa normalment són aquestes blanques amb els pentàgons negres, foscos.
Sí.
Però normalment al Camp Nou són de color blanc sempre. I segurament, jo desconeixia aquest detall.
Això m'ho va explicar el Charlie. Recordo que a més d'aquella època costava molt que els corners, moltes vegades jo i els jugadors tenien problemes per penjar-la a l'àrea.
Sí. Ara, Cruyff sí que és veritat que per estil, per la forma de conduir la pilota elegant, és molt com... s'assembla a Neymar, però les coses que fa, la rapidesa amb què les fa, i ara mateix les coses que fa Messi de ser més director, jo els vinculo bastant. Però si hi ha un jugador que ha tingut el canvi de ritme similar al de Cruyff, ha sigut el Lobo Carrasco.
Sí?
Sí. Una de les facetes del joc de Cruyff, que va canviar de ritme. Lobo Carrasco tenia un canvi de ritme similar. Després el regat era diferent. Cruyff era inigualable en quant a intel·ligència al camp, no? Però el canvi de ritme de Carrasco a mi sempre m'havia recordat el de Cruyff.
Que Carrasco em reconeixia de jovenet que ell anava a veure Cruyff per fixar-se com ho feia Cruyff.
Estic mirant les pilotes, estic veient fotografies d'aquesta Milcar que comentaves ara, l'estic veient aquí de color...
Nintram, que era Martín a l'inrevés.
I estic veient que, com a mínim, no sé si va ser la primera o no, però estic veient segur que la Adidas Tango va ser la pilota oficial de la Lliga la temporada 84-85.
Bueno, la Díaz Tango, comença el Mundial d'Argentina el 78.
Aquí ja tindríem primera pilota, una de les primeres oficials. Ara que estic veient...
Com m'agradava la Etrusco, única.
Jo en vaig tenir una de...
Etrusco.
Cuestra, també.
És que per la trobo molt maca, la pilota en si...
Bueno, però aquella primera...
Aquesta també la vaig tenir, la de Nike.
Aquella primera Nike blanca, tota amb l'eix buix, era preciosa aquella.
Sí, també la tinc a casa. 2 minuts per les 12, estàvem repassant els clàssics de Cruyff. Algú vol afegir alguna cosa més sobre la figura de Johan Cruyff?
Ja, és que penso que no... Em quedo amb l'espontaneïtat de l'homenatge de la gent, que és el que al final...
Bueno, com a jugador és veritat que moltes vegades hem lamentat que Cruyff no hagués tingut més continuïtat, però segurament ell va ser víctima del seu temps. En aquella època els partits no es transmetien tots per televisió, i recordo que Cruyff va patir uns marcatges severíssims, duríssims, fora del Camp Nou, que pràcticament el van obligar a haver de jugar reculant i fent serveis de banda, i fins i tot recordo una vegada que el mateix Mitchell va dir que si Cruyff no jugava d'aquella manera... Si no ho hagués fet d'aquella manera, hagués hagut d'acabar amb cadira de rodes, perquè li van fer autèntiques salvatjades de marcatges amb la permissivitat dels àrbitres.
No, a part dels robos. És a dir, a Cruyff li ensenyen targes en moments clau perquè no pugui jugar al Madrid. Per exemple, parlo de la darrera temporada de Cruyff, 77-78, Cruyff li ensenyen una targeta groga contra l'Espanyol al Camp Nou, que li impedeix jugar el següent partit, que era un clàssic, i el Barça perd 4-0.
Gent a memòria n'ha molta, però gent a memòria per qüestions arbitrals en contra al Barça, no hi ha ningú millor que Joan Puig.
Hi ha l'expulsió per Pedro Melgoza, que és una temporada abans, però també el deixa fora 4 partits.
3.
3 partits, bueno, aquells 3 partits al Barça.
Passa que els 3, un era jugar contra l'Atlètic de Madrid, que era amb el que estava disputant la Lliga.
És a dir, Déu va coincidir tot això amb l'època de Cruyff, sí.
El Roger Saperes, que per cert, deixeu-me tornar un altre cop a felicitar tota la tasca de tota la redacció d'esports i no esports, també d'informatius de RAC1 arran de la notícia de Johan Cruyff des de dijous i encara fins aquests dies, el Sape, que ha estat cobrint tots aquests esdeveniments i totes les mostres de condol i d'afecte de la gent. Vol afegir alguna cosa més per tancar el capítol Cruyff o no?
No, jo només que m'ha semblat molt bé, és a dir, que tot el que he vist aquests dies al Camp Nou, l'homenatge és maco, perquè la postal de veure aquest Gràcies Johan a la façana de tribuna doncs queda realment molt, molt maco. La fotografia on la gent s'atura també em sembla preciosa. Trobo que és senzill, però és una manera que la gent doncs pugui donar l'última adeu i que la família també tingui la privacitat que demana. I si a tot això tothom està al seu lloc i pensa només en Johan Cruyff i no comencem a obrir cap mena de guerra al voltant d'això, doncs trobo que serà fantàstic.
I una altra cosa. I xapó el detall del Real Madrid,
Sí, sí. El que passa és que també, dit això, mirava qui va anar en l'acte de
Di Stéfano.
De Di Stéfano, i el Barça hi va enviar el Josep Maria Bartomeu, Carles Vilarrubí, Susana Monge i Albert Soler. Vull dir que el Barça en aquella
ocasió... Reixac i Fuster.
Ho dic perquè, a més, el Barça també, en aquella ocasió, i ho penso, i això no li treu mèrit al que va fer el Madrid, que em va semblar fantàstic, però, dit això, vaig pensar, el Barça no sé què va fer, ho vaig mirar ahir,
i la delegació va ser molt
important. Jo també volia recordar, i em semblava que hi havia anat el president del Barça, no sabia que havia estat tan àmplia la representació del Barça, però em sembla que s'ha de destacar, perquè moltes vegades entrem en falses rivalitats, i el futbol està molt per damunt d'aquestes coses, i crec que figures com la Johan Cruyff o com l'Alfredo Di Stéfano o com fa uns anys Kubala, que també va venir també. Sí, però en aquella època, Dani, per Florentino Pérez era més fàcil venir a Barcelona, perquè venien de guanyar la Copa Europa, ells anaven allà en un moment molt crescut, i és molt fàcil des de la talaia del guanyador és molt fàcil venir, però el que és més difícil és quan les coses no et van bé i vas a casa del que t'està fent la guitza, que no deixa de ser un altre, que és el Barça. I crec que des d'aquest punt de vista hem de reconèixer, i a part una altra cosa, no hem d'oblidar que el mateix Emilio Butragueño no havia amagat mai que, de la mateixa manera que Cruyff deia allò que el seu ídol d'infantesa era Alfredo Di Stéfano, Butragueño no ha amagat mai que el seu ídol d'infantesa va ser Johan Cruyff.
Tenien bona relació els dos.
I del madridisme de Butragueño no se'n pot dubtar, eh?
L'altre dia vam recuperar un episodi de l'Aquest any 100 on apareixien tots dos asseguts un al costat de l'altre, Johan Cruyff i Emilio Butragueño. Perdó, Emilio Butragueño era als estudis de TV3 a Madrid, però connectaven i tots dos xerraven una estona.
No, va dir també que em semblava que era... tenia un punt, entre cometes, per dir-ho així, de delicat, crec també, al moment, sobretot per l'amor, evidentment, però per la relació que havia tingut el club també i aquesta junta amb la figura de Johan Cruyff. Jo crec que ha decidit, d'alguna manera, i parlant potser metafòricament, però pecar per excés i no per defecte en el cas de Johan Cruyff, que s'ha bolcat en aquest homenatge, és a dir, en el memorial, en que la família tingui, doncs, el dimarts aquest acte amb excompanys, ja que parli Jordi Cruyff, és a dir, i crec que se n'estan sortint prou bé, que és el producte de resultant està més que bé.
Esperem que duri. Jo vull ser optimista, però vull veure com evolucionen aquesta setmana segur, però vull veure com evolucionen els propers dies pel que fa als ismes i les guerres de tothom. 12 i 3 minuts, el dia que va morir Kubala, estava recordant, va ser el dia que van presentar Luis van Gaal com a entrenador. Que va ser la roda de premsa, Luis van Gaal.
Va interrompre la roda de premsa.
Es va emocionar Luis van Gaal, jo estava jo en també, aquella presentació. També.
En fi, 12 i 3 minuts, de seguida parlem de Leo Messi, parlem dels internacionals del Barça i al·lucinareu amb els oients, el tu diràs.
Tu ho diràs, amb Dani Sanabra. La Xina ha llançat una iniciativa que vol canviar el món. És la nova Ruta de la Seda. Abasta 60 països, afecta el 70% de la població mundial i s'hi troba el 75% de les reserves d'energia conegudes. Vanguardia Dossier analitza els desafiaments i les tensions que planteja aquest ambiciós projecte. Vanguardia Dossier, anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
Arriba la Setmana Santa, amb el Divendres Sant, la Santa Pluja, les Santes Escapades a la Santa Casa Rural, les Santes Selfies i les Santes Maletes de Tornada. La Setmana Santa passa molt ràpid, igual de ràpida que els nostres sants preus. Només durant dos dies emporta't un Ford amb motor EcoBoost, el motor més premiat en els últims anys per un preu increïble. Només 500 unitats, aprofita-ho el 29 i el 30 de març. Condicions a Ford Poner, xarxa Ford de Catalunya.
Fer banc és tenir un 20% de descompte cada cop que vas a un restaurant. Fer banc és anar de festival en festival. És anar al teatre, a sopar i el dia següent a un spa. Tot amb descompte. Banc és gaudir de la vida per 9,90 al mes. Uneix-te al Club Vanguardia, el club dels que fan banc.
Bona nit. En el sorteig del cupó cap de setmana de diumenge celebrat avui, el número premiat ha estat el
6.050 zeros.